Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Consell General del Poder Judicial ha acordat obrir un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado per unes manifestacions en què insinuava que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. La decisió s'ha aprovat amb 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta del Consell, Isabel Perelló. L'expedient es basa en una presumpta falta greu per manca de consideració envers institucions, ciutadans o funcionaris de la policia judicial. A més, el Consell ha remès al promotor de l'acció disciplinària, volíem dir la interlocutòria dictada pel magistrat. Mentrestant, minuts abans d'aquesta decisió, Peinado havia citat precisament Begoña Gómez a comparèixer el dimecres al jutjat per notificar-li i requerir-li el passaport. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que a l'àrea de Barcelona la nit ja ha estat tòrrida, mínimes per sobre dels 25 graus. Protecció Civil també ha posat en prealerta el pla Infocat pel risc d'incendi molt alt que hi ha hores d'ara a 298 municipis, especialment de Tarragona, Ponent, Catalunya Central i també les Terres de l'Ebre. I un motorista mort aquest matí en una sortida de via a l'AP7 a l'altura de Sant Celoni, al Vallès Oriental. L'accident s'ha produït cap a les 10 del matí en sentit Barcelona i ha obligat a tallar temporalment l'autopista, provocant fins a 10 quilòmetres de retencions. A hores d'ara, en aquest punt, queda encara un carril tallat i encara retencions. Fins al lloc s'hi han desplaçat efectius dels Mossos d'Esquadra, bombers i també els. I amb aquesta víctima ja són 62 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes, 29 de les quals eren motoristes. I continuen els desallotjaments als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Avui el Consorci de la Mina ha recuperat 4 pisos més després dels 3 desallotjats del dijous passat, 2 dels quals ja han tornat a ser ocupats. Els veïns asseguren que continuaran reocupant els habitatges perquè no tenen altra alternativa residencial. Estan previstos també nous desallotjaments els dies 25 i 29 de juny i també el 3 i 13 de juliol. I ha començat també la consulta ciutadana per decidir el futur nom oficial del Departament de la Catalunya del Nord. Els votants poden escollir entre mantenir l'actual denominació de Pirineus Orientals o canviar-la de Pirineus Catalans o bé Pirineus Med. La votació estarà oberta fins al 15 d'agost i, tot i que no és vinculant, servirà també per orientar la decisió final del govern francès. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dilluns 22 de juny, encetem nova setmana, l'última ja d'aquesta 30a temporada del Més Calent a l'Aigüera, i avui m'agradaria començar el programa parlant de la Catalunya Nord. I és que, com ja sentíem al butlletí, aquest dilluns ha començat la consulta popular per triar el nom oficial que tindrà a partir d'ara el Departament dels Pirineus Orientals. Una consulta impulsada pel sector catalanista del territori i que s'ha fet esperar, ja que les traves de l'administració francesa n'han dilatat el procés. L'objectiu de la consulta per part de qui la va impulsar és reivindicar la catalanitat històrica del territori, que genera cert consens entre els ciutadans nord-catalans, però que no està ben vista per part de París. En aquest sentit, s'han escollit 3 noms poc ambiciosos per entrar a votació per evitar un veto de l'administració francesa, que és qui haurà de ratificar el resultat de la votació. Les 3 opcions són deixar el nom tal com està, en Pirineus Orientals, canviar-lo a Pirineus Mediterranis, que és la marca turística que ja utilitza la zona, o canviar-lo a Pirineus Catalans, la proposta més ambiciosa i la que s'acosta més al que demanen els impulsors de la consulta. Recordem que el departament comprèn el Rosselló, el Vallespí, el Conflent, l'Alta Cerdanya, el Capcí i la Fenolleda. França, com dèiem, haurà de ratificar la resposta i tindrà l'última paraula en el canvi de nom, que ja han avançat s'escriurà en francès, que és l'única llengua oficial del país. De fet, el català està prohibit als plens de la Catalunya Nord i no és la primera vegada que l'administració francesa posa traves a la catalanitat del territori, que sempre ha intentat amagar. El 2016 ja va vetar la denominació País Català quan es van modificar les regions i es van unir la zona del Llenguadoc-Rosselló i Migdia-Pirineus sota el nom d'Occitània. El catalanisme del territori havia plantejat Occitània País Català, però l'estat francès no ho va voler. La consulta estarà oberta fins al 15 d'agost i la ciutadania hi pot participar emetent un vot digital o per correu postal. I ara sí, després d'aquest petit apunt, anem a fer un repàs de tot el que tindrem avui. Començarem amb una nova entrega del Guaita que tenim, amb en Sergi Corral, que avui ens durà a fer una volta pels paisatges del Tour d'aquest 2026. I després, a Drets de Butxaca, en Jan Botins descobrirà el dret a l'oblit digital i com el podem exercir. Tot això ho farem amenitzat amb el Mondo Sonoro del DJ Bigut. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però, com sempre, és moment de fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, la Lali Giner. Lali, bon dia.
Bon dia, bon dia. Bon dilluns, bon dilluns. Anava a dir-te si hi ha algú més centralista i més fatxa amb el tema de la llengua que el govern espanyol és el govern francès.
I tant, i tant.
Per tant,
tenen complicat. De fet, estan més o menys a la part, el govern espanyol i el francès, però realment el francès és molt beligerant en aquest sentit.
Moltíssim, moltíssim. Escopien les polítiques per putejar el català. Perdó. Bueno, va, anem a...
Però bàsicament és el que fan, eh?
Sí, exacte. Anem a l'escala.
Som-hi.
Amb el tema que ens ocupa, és la revetlla de Sant Joan, que la tenim aquí sobre, quasi bé, ja.
Home, això és demà.
Per això. Suposo que ja teniu els petardos a punt, i la coca, i el cava, i tot el que faci falta per Sant Joan, no? La qüestió és que l'Ajuntament demana que es tingui molta precaució, en aquest cas perquè doncs, estem en plena onada de calor, el terreny, tot i que les pluges dels darrers mesos i tal havien afavorit allò la humitat i tal, doncs bueno, en 4 dies allò s'ha secat. Llavors la sequedat del terreny combinat amb l'alta temperatura, etc, doncs, bueno, fa propens a que s'activin...
Exacte, és el caldo
incendis.
De cultiu perfecte.
Perfecte. Llavors, recordeu que a Protecció Civil que hi ha una franja de, em sembla que són, concretament, no llançar pirotècnia ni encendre una foguera a mig quilòmetre d'una zona forestal, per tant, hi ha una sèrie de prohibicions i una sèrie de recomanacions. I en el cas de l'escala, ja com a nota més lúdica o així, doncs recordar que la flama del Canigó arribarà al Camp dels Pilans a les 9 del vespre.
Per tant, qui la vulgui...
Sí, és el tret de sortida de la revetlla, el que es considera el tret de sortida, doncs sempre arriba allà i es fa la foguera, etc. Doncs arribarà a les 9, però recordeu, màxima precaució, perquè doncs estem en alerta amb aquesta onada de calor i amb aquest terreny supersec.
Què més?
Parlem de Victòria Vilalta, amb el cicle de concerts de Portal Blau, que ha estat l'encarregada d'obrir-los amb un directe íntim i en format acústic. Ha estat a l'Alfolí amb el seu disc debut Out Loud Thoughts, en el marc, com dèiem, del Portal Blau. Que bé ho he dit, això, eh?
Sí, t'ha quedat molt bé, això.
La cantautora ha protagonitzat un directe íntim, com dèiem, en format acústic, que ha iniciat aquest cicle durant el cap de setmana. També Rosita Luz i Sergi Estebanell també han escenificat a la Riba el projecte Live, en què persones voluntàries han entrat dins d'un taüt per reflexionar sobre la mort.
Mare de Déu, senyor. Comencem fort.
Mare de Déu, senyor. Ai, com que te quedes, no? Muerto. No,
és literal, eh? Literal, se'n posen dins d'un taüt.
M'han posat a juego.
En safata.
M'han posat en safata. Ai, mare de Déu. Bueno, va, seguim.
Per tant, tret de sortir del Portal Blau, això ja ha començat, eh?
Exacte, deixem-ho aquí, amb el tret de sortir del Portal Blau. Anem amb més iniciatives. en aquest cas amb l'Empòrium, que ha celebrat el solstici d'estiu amb la pràctica del ioga. Això ha estat al MAC Empúries, amb aquesta iniciativa que commemora amb diferents activitats el solstici d'estiu, bueno, bàsicament l'arribada de l'estiu, no?
Exacte, sí, sí.
Bàsica.
Sí.
Això, exacte. I el Dia Internacional del Ioga. O sigui, fem la combinació i ja tenim això,
una
sessió de ioga amb el dia que comença l'estiu.
Exacte.
Un acte que ha combinat la història, la natura i el benestar. Es fan més cosetes, eh?
Exacte, és un festival de ioga, no? Veuen sortir el sol, l'esmorzen...
Sí, perquè van quedar, em sembla que eren a les 6 del matí o abans de les 6 del matí. Vull dir, és allò de llevar-se ben d'hora.
Així aprofites molt el dia, l'Ali, si t'aixeques aviat.
Bueno, sí. Jo ja m'aixeco aviat ara aquests dies, el que passa és que després torno a dormir. L'aprofito dormint.
Vinga, va, seguim.
Parlem del concurs de ratafia. L'ha guanyat Anna Valdòria, ha estat la guanyadora d'aquest concurs 2025, que la ratafia 2025, perquè òbviament la ratafia porta un temps al elaborar-se, llavors aquestes ratafies que han guanyat ara són les que s'han elaborat al llarg del 2025, no? I s'han tingut allà a Masaran i totes aquestes coses.
Sí, els 40 dies aquells a sol i serena, no?, que s'han de tenir.
Exacte. L'entrega es feia en l'acte de preparació de la ratafia d'enguany, amb 38 participants i 360 litres de ratafia.
Déu Déu-n'hi-do, 360.
Com te quedes?
Home, esperem que els hagi sortit ben bona,
home,
perquè 300 litres...
Segur que sí. I acabem amb els esports, després ens faltarà el temps, però bueno, amb els Atenea Games, que han reunit més de 200 esportistes a l'escala. Ha estat la quarta edició. Els esportistes van sortir a la platja de Riells i la plaça Catalunya per practicar la disciplina del crossfit i apropar aquesta gent, o sigui, aquest esport a la gent.
Exacte, una mica per donar a conèixer una mica això del crossfit,
això que és el crossfit, etc.
Passa que a la platja de Riells un pet de sol devien tenir.
Jo penso que sí, i que bàsicament el millor cap de setmana per practicar crossfit era ideal. Bueno, sempre tenien l'opció de tot just acabar i anar-se'n a remullar, no?
Mira, exacte. Per això ho van fer allà, suposo, per acabar tots de caps a l'aigua.
Perquè, clar, això era insuportable. Dissabte i diumenge era una cosa insuportable.
Bueno, home, i és que el crossfit és exigent, eh?
Vull per això, no sé quina hora veien això, però, bueno, en fi. I anem al titular del temps, tenim aquí en Sergi observant-nos, a veure què diuen. Doncs ens diu que avui la calor afluixarà, però que tindrem més xafogó i cel amb molta calitja. La calorada vol continuar tota la setmana. Nada nuevo bajo el sol. Sí.
Això ha començat per quedar-se.
Ha vingut per quedar-se i aquí estem amb els aires acondicionats a tope i anar resistint. Bueno, i més estiu.
Exacte, és estiu, Lali. Doncs moltes gràcies, ens amplies tot això al punt de la una.
Aquí estarem.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes una setmana més al Guaita que tenim amb el biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
Sergi, avui ens vols portar d'excursió?
Sí, i en bicicleta.
En bicicleta, t'encanten a tu les bicicletes, Sergi?
M'encanten les bicicletes i m'encanten aquests tours de les grans voltes, de les grans curses, que ens permet, a més de gaudir del ciclisme, qui li agradi el ciclisme, qui no li agradi li gaudeix d'anar a fer una migdiada amb el soroll de l'helicòpter de fons, que s'adorm perfectament, i sobretot veure el paisatge, o sigui, veure els entorns per on van passant i descobrir, evidentment, la geografia d'altres països, que sempre és interessant.
Perfecte, doncs avui anem a fer una volta pels paisatges d'aquest Tour 2026.
Mm-hmm. Això mateix.
Per on comencem, Sergi?
Doncs mira, comencem. Ja sabem que el Tour és, podríem dir, l'esdeveniment més important de l'estiu, amb el permís de quan hi ha Jocs Olímpics o quan hi ha Mundial de Futbol, com és aquest any que hi ha Mundial de Futbol.
Aquest any tot s'ajunta, eh?
Tot s'ajunta. Però bé, tindrem noms com el Pogacar, el Vingegaard, el Seixas, el Remco Evenepoel, l'Isaac del Toro o el Mathieu Van Der Poel, que transitaran entre el 4 i el 26 de juliol per carreteres, carreteretes, planes i muntanyes, atenció, entre Barcelona i París.
Per tant, això comença a casa nostra, eh?
Comença a casa nostra. Aquest any el Tour comença a Barcelona. Per tant, ja veureu com aquesta ruta que comença des de Catalunya i una oportunitat per veure el que em diuen, eh? Ara hem dit una sèrie de noms, això s'anomena la generació d'or del ciclisme, perquè pràcticament mai havien hagut tantes estrelles competint al mateix temps. Vindria a ser una mica el Rafa Nadal, Djokovic i en el tennis, no?
Exacte.
El que ha passat. Doncs aviam, Mona, el Tour de França comença el 4 de juliol, amb una especialitat que en diuen una contrarrellotge per equips. Ara no entrarem a el que vol dir això, però en realitat transiten per... s'anomena el Pla de Barcelona, però direm que és un fals Pla de Barcelona, perquè Barcelona plana no ho és.
No és gaire, fa pujada Barcelona.
Fa pujada, sabem que està envoltada de turons i sabem que té la Serra de Collserola en la seva part més oest, no? La vall del Besòs a mà dreta i la vall del Llobregat a mà esquerra. Precisament, aquesta primera sessió del Tour de França, pujaran a la muntanya de Montjuïc, que ja sabem que té 191 metres d'alçada, és roca sedimentària, conglomerats, gresos, formats molt recent, a l'època del Miocè, l'època geològica del Miocè, i una roca que ha estat la base de construcció de bona part de Barcelona. Sagrada Família, Parlament, Catedral, Palau de la Virreina... A Montjuïc s'han arribat a comptar-hi 25 pedreres fins al 1881.
S'ha explotat extensament, aquesta muntanya?
S'ha explotat extensament. Això, la primera etapa, que serà un vol pels carrers de Barcelona fins a Montjuïc. La segona sortirà de Tarragona i transitarà per tota la Costa Daurada central i nord fins a arribar amb el massís del Garraf. Massís del Garraf, Serra Litoral. Massís calcari, de roca calcària, és a dir, un exemple magnífic de sistema càrstic. Càrstic vol dir allò que la roca és com un gruyer, que degut a l'aigua es va desfent i va provocant coves, dolines, avencs, etc. Per tant, és una roca que filtra molt l'aigua. I al filtrar molt l'aigua i estar la roca molt a prop de la superfície, és un paisatge sec, que ha de ser vegetació adaptada a viure en aquesta escassedat d'aigua. Generalment hi domina el pi blanc, però una de les primeres espècies mediterrànies que destaca d'aquestes termòfiles i seques, que és el
margalló.
És l'única palmera peninsular mediterrània.
Ah, carai. És que per margalló m'he quedat una mica igual, eh?
Ah, exacte. És el palmito. És allò que té la fulla com una de la palmera, però baixa, és una palmera molt baixa, però que és típica de zones mediterrànies. Sí que hi ha algun exemplar al Montgrí, aïllat, però la seva àrea de distribució podem dir que comença del Garraf cap al sud. Pujaran fins a l'alt de Begues, que és de 400 metres sobre el nivell del mar. Una roca molt argilosa, molt vermella, la de Begues. Abans de baixar cap a la vall del Llobregat, plana agrícola, una vall agrícola i industrial, evidentment, perquè s'hi ha desenvolupat molta indústria, entraran de nou de Barcelona i faran 3 ascensions al castell de Montjuïc.
Pujaran 3 vegades al castell de Montjuïc, amb una no n'hi havia prou.
Exacte, és 1,6 km al 9%, o sigui, vol dir rampes superiors a l'11 i al 12%, per tant, exigent.
Això era la segona etapa,
La segona. La tercera sortirà del Vallès, Materra del Vallès. Que era allò de 3 turons,
fan una
serra, 4 pins, un bosc espès, com el Vallès, 3 quarteres massa terra, com el Vallès no hi ha res.
Exacte.
Això espera quart. Doncs ens identifica el paisatge de la zona. Ens identifica els pins aïllats, els camps de cultiu, és a dir, el paisatge en mosaic, allò que està tan de moda ara. Sortiran del Vallès, passaran per la plana d'Osona i enfilaran el Pirineu Oriental fins a la Collada de Tosses.
Collada de Tosses, eh? Qui no l'ha patit amb alguna marejada anant amb el cotxe,
curves, eh? Curves i més curves, eh? Després de passar per la plana Ceretana, baixaran fins a la plana Ceretana, sortiran per Puigcerdà i enfilaran el Parc Natural dels Pirineus Catalans per acabar a Les Angles, en territori francès. Un viatge d'una terra de camps de cereals, com hem dit, de segats, fins a territori d'alta muntanya, pinedes de pi negre i llacs glacials.
Per tant, aquí tenim una etapa una mica de contrastos, no?
Molt contrast, des de la plana fins a l'alta muntanya, fins a més de 1.900 metres d'alçada. Per tant, molt contrast de paisatges. Bona etapa per estudiar la botànica i per als canvis de paisatge en tota aquesta zona.
Mira, veus, estudiants de biologia, apunteu-vos-ho.
Ah, exacte. I atenció, perquè els ciclistes, després d'aquest mini primer tastet de Pirineu, arribaran a una de les zones més càlides de França.
I quina és aquesta zona?
El forn prepirinenc entre Carcassona i Foix. Un perfil ondulat de muntanya calcària mediterrània, coves, altrament, castells, i on a l'estiu es poden superar amb escreix als 38, 39, 40 graus.
Déu-n'hi-do, fer el Tour de França amb 40 graus
ha de ser
complicat.
Complicat. No serà fins a la sisena etapa, quan tornem al Pirineu Central francès, amb dos clàssics de ports, com l'Espen i el Tourmalet, el gran clàssic del port de Tour de França. Per acabar, el Circ del Gavernier, que és un dels paisatges més espectaculars del Pirineu. És un circ glacial pertanyent al massís del Mont Perdut i declarat Patrimoni Mundial de la UNESCO. És a dir, muntanyes de més de 3.000 metres d'alçada, amb pics com el Marboré i el Tailón, i cascades de més de 400 metres de caiguda, com la cascada del Gavarnia.
Carai, aquí ja estem, en alta muntanya total.
En alta muntanya. Aquí seran molt interessants les imatges que ens donin de l'helicòpter aquell dia, de tota la zona i de tota la zona de les cascades. És un massís calcari, també, tot i estant al Pirineu axial. Després baixarem fins a les Landes franceses, aquelles extensions també de terra baixa a l'oest de França, que justament el juny, maig i juny d'aquest 2026, és on assoliran els valors de temperatura més elevats. Se'n poden anar fins als 44-45 graus de temperatura.
Per tant, continuem amb territoris amb temperatures molt altes.
Que
eh?
Poden picar les temperatures, si fa calor, poden picar les temperatures. I això a nivell dels corredors, a nivell dels ciclistes, també pot afectar el transcurs d'aquestes primeres etapes. Fins a Bordeu, al llarg de tota la conca de l'Aquitània. Després portarà els corredors fins a Bergerac. Bergerac. En dues etapes planes, podríem dir. Tenien terreny agrícola, cultiu de la vinya. La zona de Bordeus és la zona vitivinícola gairebé per excel·lència de França. Tant és així que hi ha unes 100.000 hectàrees de vi amb una producció de fins a 650 milions d'ampolles.
Déu-n'hi-do. Per tant, aquí deixem l'alta muntanya i ens n'anem una mica a la plana.
A la plana.
I ens n'anem a planes plenes de vinyes, eh?
Plenes de vinyes, vitivinícoles. El vi que domina és el vi negre. Un 85% de la producció d'aquesta zona és de vi negre.
Però aquest terreny pla continuarà gaire o no?
No, s'acabarà ràpid. Entrem en el massís central francès. Primer fins a Ussel i després fins a Lioran. Etapes que transitaran per un altiplà entre els 800 i els 1.200 metres d'alçada aproximadament, amb etapes de més de 3.000 metres acumulat, o sigui, un puja i baixa.
Sí, sí, sí.
Resumides cuentes. Paisatge de mitja muntanya, de rouredes, fagedes, prats, que a diferència d'altres tours, ja veureu com en aquest tour començaran a groguejar una miqueta. No seran aquells prats tan verds que estem acostumats al tour.
Per tant, aquest any els veurem una mica secs.
Una mica secs, perquè les calorades aquestes tindran efecte. És allò, oi, a França, que ben cuidat ho tenen. No, a França normalment les coses són la cara nord, per tant les cares nord són molt més verdes que les cares sud d'aquí la península. El que dèiem, I ja en el nord de França, després el tour arribarà fins a Vichy i es dirigirà fins al territori dels Vosgos, just al límit entre Alemanya i Suïssa. Territori selvàtic. Tenim molt a prop la zona de la Selva Negra. La zona més boscosa d'Europa, una de les més boscoses d'Europa, amb boscos immensos de faig, roure pènol i també pinedes, alguna pineda de pi silvestre, de pi roig. Una zona molt humida i molt freda, i tenien pujades com la del Balón d'Alsàcia, el Gran Balón, ports no gaire exigents, però que són l'avançada sobretot del salt cap als Alps, cap a l'alta muntanya alpina del Tour de França.
Aquí entenc que els hi baixaran una mica les temperatures, no? Si anem a una zona més humida.
Sí, en principi els hi baixaran una miqueta, i pot ser que els hi plogui, pot ser que tinguin alguna tempesta d'aquelles de tarda, que també s'hi han trobat en el Tour de França. Això, les tempestes de tarda també són molt habituals. Recordo un Tour de no fa molts anys que els Alps van haver de suspendre l'etapa per una pedregada.
Ostres.
I una avinguda que la carretera va quedar col·lapsada de pedra.
Déu-n'hi-do. Bueno, clar, i a part amb pedra no pots pas circular.
No pots pas circular, no pots pas circular. Entrant als Alts pel departament de l'Alta Savoia, un departament que també han circulat aquest any per el que abans es deia la Dauphiné Libéré, que ara hem posat un altre nom, però serà la Dauphiné Libéré, en una etapa molt exigent que acabarà a Plateau des de l'Horizon, que em perdonin els francesos que estan escoltant el Guaita. Una pujada, atenció, de 11 quilòmetres al 9% de mitjana, per tant, molt exigent.
I tant.
I després d'una etapa per la part més oriental de la vall del Roine, recordem que és el gran riu de la França mediterrana, que reix als Alps, desemboca a la Mediterrània, el Golf de Lleó, podríem dir, el recorregut d'Alpí es completa amb dues etapes que acaben en un clàssic. A l'estació alpina de l'Alp d'Huez, entre les regions de l'Isèr i els Alts Alps, muntanyes de més de 3.000 metres d'alçada. Aquí hi haurà una diferència entre els Pirineus i els Alps. Els Pirineus, les valls, són més en forma de V baixa, perquè són valls glacials més recents, o sigui, amb no tanta erosió. En canvi, els Alps, les grans valls, tenen forma d'U, molt amples. Ascensions quilomètriques, o sigui, ports molt llargs, com, per exemple, la que passarà l'etapa reina, podríem dir, que passarà per la Croix de Fer, el Galibier i l'Alp d'Huez, que, atenció, carregarà les cames amb més de 5.400 quilòmetres de desnivell acumulat.
Això és molt, eh?
És molt, eh?
És molt i molt, i els planyot, jo, els ciclistes que hauran de fer aquesta etapa.
Exacte. Una etapa és molt recomanable per veure tots els gradients de vegetació, tots els estatges de vegetació, perquè anirem des del fons de la vall, que evidentment són zones agrícoles de la gent que té els camps, els horts, les vaques i que pasturen i totes aquestes coses, bosc de ribera, que també veiem amb els rius que circulen per aquestes valls, i comencem a pujar pels boscos caducifolis, per als boscos acicolifolis de pins, de cedres, etc., i acabes amb els prats alpins d'alta muntanya, on la vegetació no hi creix, perquè evidentment molta part de l'any el sol és glaçat i les temperatures no hi conviden a créixer i res, més que no prats d'herba. Per tant, tots els estatges de vegetació.
Carai, doncs aquí també el que dèiem, pels alumnes de botànica, que tenen allà tots els diferents estrats que té una muntanya de vegetació.
Molt recomanable. I just, això serà just abans de la darrera etapa, l'etapa a París, la capital de la llum, amb una novetat de fa un tour, les tres ascensions a Le Butte de Montmartre.
Tres vegades també, com a Montjuïc.
Com a Montjuïc, és el turó més important de París, per tant, vindria a ser un equivalent. El que passa que Montjuïc diem que hi ha carretera normal, aquí a Montmartre tu saps que a França els agrada molt allò dels llambordins, de les llambordes, que hi ha a la Paris-Roubaix, doncs l'ascensió aquesta també té llambordes.
També té llambordes, doncs, que suïn els ciclistes pujant les llambordes. I, Sergi, moltes gràcies per aquest guaita que tenim, en què ens has plantejat una mica tots els escenaris per on correrà aquest tour. Jo crec que ara els espectadors el veuran.
Jo crec que sí.
Ja no ens fixarem tant en les bicicletes, sinó en el paisatge
ja
que
no
tenen
farem,
a darrere.
Ja no farem tanta migdiada.
Doncs, Sergi, ens retrobem al proper guaita.
Fins la propera.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
I després del guaita que tenim, és moment de posar-hi una mica de música amb el mundo sonoro del DJ Bigut.
Mundo Sonoro. Obrim les orelles al món, connectem amb el planeta de la música independent i explorem els sons d'ahir i d'avui amb el DJ Bigut.
Johnny Marr, un dels músics més eclèctics del planeta independent. John Martin Meyer, nascut el 3 d'octubre de 1963 a Arwick, a Manchester. Fill de pares irlandesos d'origen catòlic, Abans de dedicar-se a la música, aspirava a ser futbolista amb el Manchester City. Afortunadament, des dels 12 anys va començar a tocar la guitarra i, de fet, el Billy Duffy, guitarra del Colts, el va introduir a la guitarra elèctrica. Tothom coneix el Johnny Marr per ser membre fundador dels Smiths des de 1982 fins al 87. Però també va formar part dels DD amb el Matt Johnson entre el 88 i el 94 i amb els Electronic, juntament amb el Bernard Sumner dels New Order. I al segle XXI va formar part amb els Healers, va gravar el seu primer àlbum amb el Zach Starkey a la bateria, el fill del Ringo Starr. L'anomenat Boomslang va ser el seu primer projecte al segle XXI en solitari. També va formar part de Modest Mouse entre el 2006 i el 2009. I dels Creeps fins al 2009. No va parar de col·laborar també inclús amb els Talking Heads, els Pet Shop Boys, Christy McCall, Beck i els Oasis. Johnny Marr. Race Train, capturant un tren al·lucinant, un instrumental dels pocs que va editar amb els Smiths. És un tema en directe enregistrat en 1987 i posteriorment es va editar el 88 com a últim disc dels Smiths. I al segle XXI, al 2022, va editar un àlbum anomenat Fever Dreams, capturant el que és tot l'espírit, el poder i l'ànima del Johnny Marr.
Power. sabies que...
Hi ha pluja que pot caure cap amunt. Sembla impossible, però en determinades condicions meteorològiques passa de veritat. El fenomen s'observa sobretot en zones molt seques i ventoses. Quan les gotes de pluja cauen des dels núvols, travessen capes d'aire extremadament calent i sec. Part de l'aigua s'evapora abans d'arribar a la terra, però si a més hi ha corrents ascendents molt potents, les gotes poden quedar empeses cap amunt. Des de la distància dona la impressió que la pluja està pujant en lloc de baixar. Aquest fenomen està relacionat amb els anomenats virga, cortines de precipitació que pengen dels núvols però que sovint no arriben al sol. Els pilots d'avió coneixen bé aquestes zones perquè poden indicar turbulències importants. En alguns deserts d'Austràlia, dels Estats Units o del nord d'Àfrica s'han observat episodis espectaculars en què les gotes semblen desafiar la gravetat, però en realitat la gravetat continua actuant exactament igual. Simplement la força del vent ascendent és suficient per compensar temporalment la caiguda de les gotes.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app. Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
De butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció en què descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
Molt bon dia, Ona, com estem?
Molt bé, aquí un dia més, esperant que ens expliquis algun d'aquests drets que trobem recollits, no?, a la Constitució, al Codi Penal, allà on sigui. De quin dret ens parles avui?
Avui parlarem d'una cosa que no està massa recollida.
Ah, carai.
No està massa recollida com a tal en una, en una norma pròpia, diguem-ho així. Sí que hi ha diverses normes que en parlen, perquè també és una qüestió bastant novedosa, no? Parlarem del dret a l'oblit digital.
És allò de voler esborrar la nostra petjada digital, no? Tot el rastre que hem anat deixant.
És així, és així. I com a qüestió novedosa, doncs la regulació que hi ha també és sobretot a base d'algunes sentències, no?, que ens han parlat de quina manera es pot fer. Perquè, clar, jo li donava dues voltes i algun cop sí que, no estrictament perquè hi pugui haver res especialment comprometedor, però sí que tens algun amic o sí que et diu, escolta'm, hòstia, clar, si vaig a una entrevista de feina, clar, si em busquen a Google, què trobaran, no? O, clar, al final tots tenim un passat i tu pots haver refet la teva vida, pots tenir experiències... Però és això, no? Mentre vas a fer una entrevista de feina, aquell que et vol anar a seleccionar, doncs per una qüestió de tafaneria, fins i tot també de professionalitat, pot buscar en els cercadors d'internet doncs, els teus noms i cognoms a veure què surt. I és possible, depèn del que hagis fet, doncs, que el primer que apareixi no sigui el teu currículum. No? Si tens LinkedIn potser sí. Potser una notícia de fa uns anys on havies fet alguna qüestió poc èticament correcte, potser doncs vas fer alguna publicació fora de to, fora... que no, ja no et representa, no?, perquè fa molts anys i, escolta'm, tots canviem i tenim dret i hem de poder tenir dret a canviar. Però, clar, en aquesta era digital en la que vivim, al final, tota aquesta informació circula a una velocitat de creuer i, per tant, doncs, sembla que internet no tingui aturador i no tingui la memòria que tingui sigui infinita. Per tant, la pregunta que molta gent es fa, i amb aquests que dic, no?, si vas a una entrevista, tenim dret a deixar de ser esclaus del nostre passat digital? Doncs la idea és avui parlar una mica d'això, de l'oblit, del dret a l'oblit, i com una eina força essencial doncs, per protegir la teva intimitat i el teu honor en un món que sovint se n'oblida de més aviat res.
Doncs som-hi, Jan. Deies que això no està recollit gaire enlloc. Com ho regulem, doncs?
Sí, és a dir, gaire enlloc vull dir de manera no explícita o clara, sí que està recollit i s'han anat modificant normatives, però ho trobarem sobretot en sentències. No?
Uh-huh.
En aquest cas, el dret a l'oblit, que a vegades també se li diu dret de supressió, al final és aquesta facultat que tenim per sol·licitar que la nostra informació personal sigui eliminada d'internet quan ja no és necessària, no aporta res o pot ser obsoleta, no? Uh-huh. Veurem, perquè això tampoc és un dret que es pugui exercir doncs, de manera absoluta. Hi haurà casos en els que prevaldran altres drets i en parlarem, no? Però d'entrada ens anem d'anar al marc europeu. En el marc europeu, en aquest cas, parlem d'un dret que està blindat per regulacions europees, la normativa de protecció de dades, per exemple, doncs en parla, en fa menció, però segurament el gran punt d'inflexió va ser una sentència del TJUE, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, l'any 14, on s'establia que els cercadors, Google, per exemple, no?, estan sotmesos a aquestes normes de protecció de dades i, per tant, han de poder retirar enllaços a dades personals si l'afectat els hi sol·licita, com deia, amb algunes limitacions que després veurem. Això en escala europea. Però després, si ho aterrem una mica a la nostra realitat, la jurisprudència, en aquest cas espanyola, el que diu el Tribunal Suprem és que hi ha diverses sentències on s'estableix que aquella informació perjudicial sobre elements particulars ha de deixar de ser accessible en aquests cercadors quan en el pas del temps, com dèiem, aquella notícia, aquella informació hagi perdut rellevància. Uh-huh. Per tant, en la línia del que diu la qüestió europea. Però, com deia, això no és absolut, com res ho és en dret, que aquí ho comentem a vegades. En dret tot depèn i tot ho hem de matisar. Uh-huh. Doncs aquí també. Aquí també, i les limitacions venen del següent cantó, no? Aquí estem treballant de manera paral·lela amb altres drets i altres drets fonamentals. A vegades n'hem parlat aquí des de butxaca en l'àmbit periodístic, llibertat d'expressió, dret d'informació o fins i tot l'interès històric. Uh-huh. Fins i tot l'interès històric, i veurem algun exemple sobre això, no? Però hem de tenir un compte. Aquest dret a l'oblit conviu amb drets com la llibertat d'expressió, a la informació i interès històric, que per tant pot fer que no sigui absolut. I una cosa a tenir en compte és que això es tracta d'un dret per les persones, no per les empreses. És una cosa que de moment la tenim establerta d'aquesta manera.
Ah, carai, per tant una empresa no pot demanar que s'esborri el seu historial digital.
A hores d'ara, amb la normativa que tenim, no està recollit d'aquesta manera.
Mm-hmm. Doncs anem una mica a coses pràctiques. Si volem demanar que se'ns esborri la nostra petjada digital, com ho hem de fer? Com funciona això?
Sí, és a dir, en principi no té una complexitat màxima. Uh-huh. Altra cosa és quin resultat no obtindrem, no? Però comencem en el primer pas, que seria adreçar-nos en el cercador que, en el qual apareix allò que volem eliminar, o sigui, Google, Yahoo, el Safari, o sigui, cadascú el seu, uh-huh, a través doncs, de formularis específics que tenen perquè tu t'hi puguis adreçar. Una segona derivada seria que si no ens responen o la resposta no és satisfactòria, sí que ens podem a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Uh-huh. El cas català també tenim l'Agència Catalana de Protecció de Dades. Per tant, podríem sol·licitar assessorament fins i tot, o dir, escolta, de quina manera ho podem fer o no m'estan responent, com ho podem encarrilar. Uh-huh. I en tercer lloc, si el tema és tan flagrant i no estic obtenint cap resposta, doncs optar per la via judicial. Del cas als tribunals, no? Evidentment al·legant el teu dret a l'honor i aquest oblit digital regulat en les normes que hem dit, en les sentències i la jurisprudència que hem dit, i seguirà el seu curs en l'àmbit judicial.
Uh-huh. I has comentat a l'inici que ens portaves casos pràctics i reals. Com ha afectat aquest tema en casos reals?
Sí, parlem d'algun cas pràctic perquè així la gent també doncs, potser li sona i li posarà ara matèria. I també visualment, doncs, a nivell mental ens ho podrem facilitar, no?
Sempre és més fàcil d'entendre-ho, i tant.
Exacte, et fas la teva pròpia idea. Doncs, en els anys 80 vam tenir, va haver-hi un cas de dues persones que estaven implicades, van estar implicades durant dècades en el tràfic de drogues, però després, amb el pas dels anys, doncs, havien refet la seva vida i van demanar que la notícia de la seva detenció no aparegués en els primers llocs de Google. Clar, això va anar als tribunals i en aquest cas el Tribunal Suprem els va donar la raó. Uh-huh. I es va establir que la informació s'havia de desindexar. Uh-huh. Què vol dir això? Una paraulota d'aquestes, no. Tan senzill com que no surti d'entrada en el cercador. Tot i que aquella notícia podia continuar en l'hemeroteca. És a dir, tu el que no fas és eliminar un fet que ha passat. Simplement el que estàs fent és no posar una facilitat extrema que en el moment en el que busquis el nom d'algú et surti. Evidentment, si aquest algú no ha fet més res a la vida, per posar-ho molt gràficament, és a dir, no té altres notícies mereixedores d'estar a internet, doncs que l'única que hagi de sortir sigui aquella. Uh-huh. Això seria desindexar-ho, no? Treure-ho d'aquesta pantalla principal.
Per tant, en aquest cas, no esborrem el rastre, sinó que fem complicat accedir-hi, no?
Clar, al final, la notícia s'ha produït, tu vas cometre allò, i per tant, esborrar de forma absoluta i al 100%, és molt difícil, per no dir impossible. Uh-huh. Per no dir impossible. Hi ha un segon cas, uh-huh, bastant més recent. Aquí també deixaré a reflexió dels qui ens escolten la responsabilitat i el sentit comú de cadascú en prendre decisions. No vol dir que la llei no ens empari i ens doni drets, després, però a vegades hem de ser una mica conseqüents o conscients de les conseqüències que poden tenir els nostres actes. I ara la gent m'entendrà. Dic perquè és més recent, està molt més lligat en el segle XXI i en els continguts digitals, i fins i tot ha estat més mediàtic, perquè estem parlant d'un cas fins i tot de contingut sexual. Mm. I en aquest cas parlo de la ciclista i professora Cecília Sopeña. No? En el seu cas, el que s'il·lustra és la complexitat d'aquest dret. És a dir, tampoc és tan senzill com anar allà i dir, escolti, treguim d'allà i ja està. No? Mm-hmm. Més en aquesta era digital. Aquesta senyora va decidir en l'any 22, per tant fa 4 dies, publicar continguts sexuals a OnlyFans, aquesta plataforma doncs, que et pots subscriure i la gent fa de les seves, per dir-ho així. Mm-hmm. Doncs a l'any 25, per tant fa poc, i a través doncs, de les vies legals que se li confereixen, doncs va iniciar els tràmits perquè aquest rastre que ella havia deixat ara ha dit que no la representa. És molt lícit, fer això. Mm-hmm. Però clar, aquí hi ha una dificultat molt gran, que és que tots aquests vídeos que havien sortit de la plataforma doncs, clar, circulen per internet des de fa temps. Vull dir, és impossible prendre-li el rastre tot. No? Per tant, la seva via de defensa, per entendre'ns, ha anat per la idea de que el fet d'utilitzar aquesta propietat intel·lectual d'ella, d'allò que ella havia creat, i els seus drets d'imatge, és la manera per intentar eliminar aquests continguts. Uh-huh. I, per tant, de defensar-se i de blindar-se, dir, escolti, vostè, des del moment en què jo dic que això no consenteixo doncs, que es difongui, doncs vostè ho pugui difondre. Però clar, això és una batalla ostres, que pot portar molt de temps, no? Mm. Perquè al final ella doncs, el que vol ara és protegir la seva identitat d'un passat digital al final que només fa 3 anys, no 30. Parlàvem de ara dels anys 80, no 30, 45, no? Ara parlem de 3 anys. No? Per tant, bé, hi ha els mecanismes, evidentment ella posarà tots els recursos que correspongui per tal de poder garantir el que creu ella que és aquest dret seu que vol exercir, però faig aquesta apel·lació al sentit comú, que cadascú tregui les seves conclusions.
Clar, aquest cas també ens posa sobre la taula que no és tan fàcil, no?, fer aquest esborrar tota aquesta petjada digital, perquè al final és el que dèiem, un cop els vídeos han sortit d'aquella plataforma, tu ja no els hi pots seguir el rastre. Aleshores, OnlyFans tu pot esborrar, Google pot desindexar-ho, però no saps on han anat a parar aquests vídeos, per tant, no els pots esborrar per complet.
És així. En el moment que tu vas prendre la decisió de deixar que la teva intimitat fos teva, doncs això ja es va trencar, per molt que ara doncs vulguis intentar revertir en part i en les mesures que puguis, i que és molt lícit poder-ho fer, doncs aquesta qüestió. Sí, sí.
Mm-hmm. No sé, Jan, si ens portes algun altre cas pràctic.
Sí, perquè també havíem parlat, si te'n recordes, Ona, de l'interès històric. Havíem dit, i a vegades, no?, que també això preval. Doncs en aquest cas parlarem de Miguel Hernández. En aquest supòsit, i en aquest cas Miguel Hernández, poeta conegut, el fill d'un secretari judicial que va participar en la condemna a mort del poeta Miguel Hernández va demanar que s'esborrés el nom del seu pare dels enllaços que parlaven de la notícia i que considerava que eren inexactes. No? Però aquí el Tribunal Suprem va dir, escolti, aquí prima la llibertat d'informació i la investigació històrica davant del dret a l'oblit. Aquí estem parlant d'un fet notori, característic de l'època, i per tant doncs, no hi ha manera de poder extreure això. Per què? Doncs perquè hi ha un interès històric.
Clar, aquí no, vull dir, si hem comès crims o hem comès delictes o coses, no podem anar demanant, no?, que se'ns esborrin tots els expedients al final.
Bueno, i al final, quan estem parlant d'algú que té certa notorietat, d'algú que té, doncs, aquesta qüestió que no es pot tirar enrere.
Clar, el dret a l'oblit, o sigui, sí que te'l poden concedir més si parlem de fotografies o de coses que hem penjat nosaltres, no?
Sí, i segurament en temes, parlàvem abans del tràfic de drogues, per exemple, en què realment hi ha unes notícies, és aquest fet de que no sigui el primer que tu trobes. Però clar, allò tampoc podem alterar la realitat. Vull dir, allò ha passat, el que podem és no fer-ho senzill perquè estigui a l'abast de la primera de canvi.
Doncs ja anem acabant, no sé si ens has portat alguns consells finals.
Home, i tant, com sempre, tres idees per tancar, tres idees, una de les quals lligat amb una de les paraulotes que he dit avui, no? Aquest desindexar, i molt lligat amb el que dèiem ara, no és esborrar. Desindexar, el que fem és doncs, que aquest dret a l'oblit, fem que la informació no aparegui en primera instància quan busquem en els cercadors els nostres noms. Però la dada pot continuar existint en la font original. No eliminarem la font original. Per tant, desindexar no és esborrar. Punt número 1. Punt número 2, l'interès públic. Si ets un personatge públic o la informació té un valor històric o científic, segurament el fet de poder exercir aquest dret serà molt més difícil, perquè no hi haurà només el teu component personal. Estaran col·lisionant amb d'altres drets, com hem mencionat, no? I finalment, la tercera idea és què passa després de la mort, no? Perquè això hem estat parlant al final també doncs, de gent en general doncs, que ho havia sol·licitat per si mateix, en l'últim cas no, era el fill que ho sol·licitava. Clar, aquí els hereus o els familiars també poden exercir aquest dret a l'oblit per persones difuntes per protegir la seva memòria. I fins i tot nosaltres mateixos, en les nostres... quan hem parlat de l'àmbit successori, també podem determinar què volem que es faci en les nostres pertinences digitals o de l'àmbit digital. També tenim, bueno, podem intentar encarrilar què volem que es faci. Per tant, bé, com a conclusió és això, tenir aquest control de la nostra imatge doncs, digital, efectivament, és un dret i per no quedar-nos atrapats enrere, no? És una mica aquest dret a la segona oportunitat també en aquest àmbit.
Doncs Jan, moltes gràcies per venir avui al Més Calent a l'Aigüera, en aquest dels drets de butxaca, a parlar-nos de l'oblit digital, no?, que avui ja comença a estar cada vegada més a l'ordre del dia, en estant digital i en què sembla que tot el que fem, no?, ho acabem penjant a les xarxes.
Exacte, cal tenir també aquesta responsabilitat individual de saber el que fem, i tant.
Doncs Jan, ens retrobem un altre dia als drets de butxaca.
Molt bé, fins la propera ona, moltes gràcies.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
Aixeco al matí molt de pressa del llit i sé que no somio, em pentino seguit i mirant-me al mirall penso en ella i per això ric a ric. Baixo l'escala, ensopego però em torno a aixecar, surto al pati i m'enfilo al gran arbre que hi ha i mirant-me al camí em desespero i ja no pot trigar. I ella passa en bicicleta per davant del meu jardí. No toco
de peus a terra quan la veig passar. Dono una volta en l'aire sense gravetat, finalitzo el destí de la nau cap a Mart. La minúscula terra la perdo de vista en l'espai. Dormo i congelo el meu son fins que al punt d'arribar la calor del planeta vermell el desfà i una boira marciana de pols fa més suau l'aterrar. Mentre baixo l'escaleta penso en el que esdevindrà. I no toco de peus a terra quan trepitjo mar. Passo les hores prenent-li les mides al cel, dibuixant cada nit i pintant cada estel, rere el rastre d'un nou asteroide que s'ha d'ansiar. Compto i rastrejo el moment i l'espai calculat, els meus ulls, les llumetes del cel estelat, i a les meves butxaques un vell planisferi de mà. Assegut a la finestra penso en el que ha de passar. A terra quan el veig brillar.
Mirant-me passar de la Tresca i la Verdesca, arribem al punt final del programa d'avui. Ens retrobarem demà amb nous temes i més converses. Moltes gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon dilluns.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Portal Blau, més que un festival d'estiu. Paisatge, patrimoni, música, dansa, poesia, circ, pensament en diàleg, del 16 de maig al 17 d'octubre. Portal Blau, un festival radicalment humà. Descobreix-lo a portalblau.cat. Portal Blau, del 16 de maig al 17 d'octubre.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app. Ràdio